És la una del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa ha utilitzat aquest dimarts la imatge del perfum que van abocar Llàtzer, Marta i Maria sobre Jesús per reivindicar el que ha de ser, segons ha dit, una predicació de la fe cristiana que arribi a tot arreu i que sigui ben acollida fins i tot en allò que anomenem els confins de la Terra, a partir de l'exemple del Timor Oriental. Així ho ha dit a la catedral de Dili, en aquest país asiàtic, on viu encara, Francesc, aquest mateix dimarts, la tercera etapa del seu llarg viatge per Àsia i Oceania. El Sant Pare torna a mostrar que la fe s'ha d'encarnar, s'ha d'integrar, sigui quina sigui la cultura on arriba. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 10 de setembre, Sant Nicolau de Tolentino i els beats màrtirs Jacint Orfanell, Domènec Castellet i Lluís Eixarc, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julba. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, que el jutge Pablo Llarena reafirma que no aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig pel delicte de malversació pels fets de l'1 d'octubre. El jutge del procés desestima d'aquesta manera els recursos que han presentat tots tres i també els de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. El magistrat insisteix que tots tres van actuar amb el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb aquests preparatius del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Ara tots tres poden presentar un recurs a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. I atenció també a aquesta dada. Espanya és el país de la Unió Europea on més joves deixen els estudis després d'acabar l'ESO. Recull un informe fet públic avui, anomenat Panorama de l'Educació 2024, que publica l'OCDE. El 26% dels joves espanyols de 25 a 34 anys no han completat la segona etapa d'educació secundària, és a dir, el batxillerat o la formació professional de grau mitjà. Això són 12 punts per sobre la mitjana de l'OCDE. Un informe que dona altres xifres apunta que la inversió per estudiant a l'Estat és de 1.500 euros menys que la mitjana dels països que formen part de l'organització. I aquest migdia, fa poca estona, fa una hora, s'ha fet un minut de silenci amb Montcada i Reixac per la noia de 17 anys que va morir atropellada per un tren. Va ser ahir a la tarda. La maquinista va donar positiu en droga, segons les primeres proves que li va fer la policia. Fons del Sindicat de Maquinistes Ferroviaris afirmen que aquestes proves diagnòstiques ràpides que es fan als conductors de tren no són fiables del tot i per tant poden acabar sent falsos positius. Per això insisteixen que s'han de contrastar. Estarem pendents de tot plegat. Amb aquesta víctima ja són 182 les persones que han mort a Montcada i Reixac atropellades pels trens en la història de les tres línies ferroviàries que passen per aquest punt. Ignasi, una última qüestió, perquè a Madrid el Consell de Ministres aprovarà aquest migdia un decret per millorar les condicions laborals de les treballadores de la llar. Les treballadores de la llar són majoritàriament dones i persones migrants. Segons ha avançat El País, qualsevol persona particular que contracti una persona de la llar haurà d'avaluar els riscos laborals de casa seva. Un decret que també preveu establir un protocol d'actuació davant de situacions d'assetjament i violència durant aquesta jornada laboral.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que Ramon Bassas ha estat nomenat nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. És home de comunicació, té 55 anys, tècnic de protocol per l'Escola Internacional de Protocol i Relacions Internacionals. També ha estat des del 2011 cap de comunicació de Fragment Editorial i des del 2009 col·laborador del portal Catalunya Religió. Entre moltes altres tasques a nivell polític ha estat regidor de l'Ajuntament de Mataró entre 1991 i 2011. Durant els propers minuts intentarem contactar amb el qui és, des d'aquest dimarts, com us dèiem, Ramon Bassas, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. També us explicarem que en el marc de la regata cultural de la Copa Amèrica, el president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, Vincenzo Palla, ha participat aquest dilluns a Barcelona en una taula rodona, concretament al Museu Diocesà, sota el títol Oceans, Bellesa i Destrucció, reflexions sobre l'obra de Mandy Baker i el pensament del Papa Francesc. I el Jesuset de la Basílica del Pi, una petita imatge del nen Jesús que va ser agafada el 1936 per un jove esportista britànic i de la qual no se n'havia tornat a saber res des d'aleshores, ha tornat aquest dilluns a la tarda a la mateixa església barcelonina. Després del bloc informatiu entrevistarem avui Alicia Ruiz López de Soria, autora d'un interessant llibre sobre joves i ecologia. L'explorarem una mica. I els dimarts, com també passarà els dijous, és dia de la secció Economia amb Valors. Una mica després de la meitat d'aquest programa tindrem amb nosaltres els dimarts Salvador Aragonès, per tant avui també, i ens presentarà avui el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Eduard Arruga, amb qui parlarem de temes sobre economia i valors. Tot això i més els propers 55 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
Comencem el desenvolupament informatiu abans de parlar de l'última hora del Papa Francesc al Timor Oriental. Us comentem la notícia que hem destacat en els titulars i que és ben d'última hora, i és que Ramon Bassas i Segura ha estat nomenat aquest dimarts nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, que depèn ara amb el nou govern del Departament de Justícia. Va néixer a Mataró l'any 1968. És tècnic de protocol i ha exercit, entre altres tasques, com a cap de comunicació de Fragmenta Editorial, concretament des del 2011. Ramon Bassas també ha estat regidor de l'Ajuntament mataroní entre 1991 i 2011, amb diverses responsabilitats. Ha col·laborat també en alguns moments amb aquesta casa, amb Ràdio Estel, amb la televisió de Mataró, amb programació religiosa, es declara creient, catòlic, i és un home gran difusor de la cultura, especialment dels goigs, als sants i santes i a les advocacions de la Mare de Déu. I ara sí, us comentem la notícia que obria el programa, i és que el Papa ha viscut aquest dimarts les primeres trobades oficials des que va arribar al Timor Oriental. La primera reunió s'ha produït a la Catedral de la Immaculada Concepció de Dili, la capital, on l'han rebut bisbes, sacerdots, diaques, consagrats, seminaristes i catequistes del país, encapçalats pel bisbe Norberto de Amaral, president de la Conferència Episcopal del Timor Oriental. Durant la trobada, el pontífex ha reivindicat, a partir de la imatge del perfum que Crist rep d'una dona, la bellesa de la difusió de l'Evangeli.
Tenemos que aprender que en el Evangelio los confines son el centro. Y una iglesia que no tiene capacidad de confines y que se esconde en el centro es una iglesia muy enferma. En vez cuando una iglesia piensa fuera, envía misioneros, se mete en esos confines que son el centro de la iglesia. Gracias por estar en los confines.
En aquesta línia, Francesc ha fet una crida a protegir i defensar aquell gran valor que representa la imatge del perfum.
Nosotros debemos custodiar el amor. Custodiar el amor. No se olviden de esta frase. Debemos custodiar el amor con el que el Señor ha perfumado nuestra vida.
L'amor amb qui el Senyor ha perfumat la nostra vida. Demanem disculpes per algunes deficiències de so que hi ha hagut a la catedral de Dili i que els mateixos tècnics d'allà han intentat anar solucionant. Finalment, el pontífex ha reivindicat l'exemple de tres persones que van portar la primera flama del cristianisme al Timor Oriental.
Miramos con gratitud la historia que nos ha precedido. La semilla de la fe esparcida aquí por los misioneros. Estos tres que nos han hablado. Esa religiosa que toda su vida consagrada la hizo aquí. Ese cura que supo acompañar a su pueblo en momentos difíciles de la dominación extranjera. Y ese diácono que no se le paralizó la boca para anunciar el Evangelio, para bautizar. Pensemos en estos tres modelos que son representativos de la historia de nuestra iglesia.
El Sant Pare ha conclòs que Déu sap com cuidar bé aquells que ha cridat i enviat a la missió. Encara li queden a Francesc unes hores al Timor Oriental i tancarà aquest històric viatge internacional, el 45è del seu pontificat, visitant els propers dos dies, dos i mig, per ser més exactes, l'última escala d'aquesta visita pastoral a Singapur, concretament.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema, parlem d'una activitat que Barcelona ha acollit aquest dilluns al vespre en el marc de la regata cultural de la Copa Amèrica. El president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, Vincenzo Palla, ha participat concretament en aquesta activitat, una taula rodona al Museu Diocesà de la capital catalana sota el títol Oceans, bellesa i destrucció, reflexions a l'entorn de l'obra de Mandy Barker i el pensament del Papa Francesc. Convidat per la Delegació Diocesana de Pastoral de Fe i Cultura de l'Arcabisbat, Palla ha destacat que és urgent dissenyar un nou humanisme que ell ha qualificat de planetari. És un humanisme, ha dit, que fa de la cura de les relacions entre els éssers humans i la creació el seu punt central. La delegada diocesana de Fe i Cultura, Margarita Bufarull, ha moderat aquesta taula rodona on també han fet les seves aportacions l'investigador del Centre Superior d'Investigació Científica Joan Grimalt i l'artista fotogràfica Mandy Barker, que ha exposat les seves obres a la mostra Oceans de Renoir als microplàstics, una mostra que es pot visitar al mateix Museu Diocesà de Barcelona fins aquest proper 22 de setembre. Bufarull ha explicat que aquesta taula rodona volia ser una petita aportació d'amor a la humanitat, especialment als més pobres que pateixen especialment el canvi climàtic. Vincenzo Palla ha reflexionat, de fet, en general, sobre el canvi d'època que vivim i sobre com les encícliques del Papa Francesc, sobretot la Laudato Si i la Fratelli Tutti, ens poden ajudar a treballar pel planeta i la humanitat. Un aspecte que ha destacat el president de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida és que el planeta Terra s'ha de considerar en la seva totalitat, amb mar i cel, també. I ha constatat que l'aigua és un bé que cada vegada està més en perill, alhora que és objecte de disputa. Vincenzo Palla ha dit que cal ampliar la visió perquè una part important del nostre planeta també és l'espai que ens envolta. I ha assegurat que ara vivim una nova era en l'explotació espacial. I ha insistit que és urgent aquesta nova comprensió del planeta, alhora que ha destacat que cal preservar l'espai d'una acció colonitzadora que desembocarà en un conflicte de flagrant, ha dit. Ara seguim amb més notícies, però recuperem la informació que us avançàvem d'última hora, i és que Ramon Bassas ha estat nomenat aquest dimarts nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Ens escolta i li agraïm molt que ens hagi atès en aquest moment tan important. Senyor Ramon Bassas, bona tarda i moltes felicitats.
Moltes gràcies. Al seu servei, com sempre.
Sí, sempre vostè al nostre servei com a home de comunicació, com a home sensible a la temàtica religiosa. Bé, que, com ha rebut la notícia, una notícia important, i a més el felicitem perquè també creiem que vostè és un gran home de difusió del fet religiós en general.
Gràcies, gràcies. No, l'he rebut amb molta responsabilitat, perquè normal, jo havia estat fa bastants anys, però havia estat regidor a l'Ajuntament de Mataró amb càrrecs de diferents responsabilitats, és a dir, no em ve nou la gestió pública, i tampoc em ve nou el tema dels fets religiosos, que, com sabeu, doncs, he estat part sobretot de la meva feina els últims anys. Per tant, ho rebo amb molta responsabilitat. El país està davant d'una etapa, d'uns reptes de cohesió, de normalització, d'inclusió del conjunt de la societat, en el qual el fet religiós és fonamental.
Com afronta el que podrien ser les grans prioritats de la seva nova feina? Segur que coneix l'exemple dels seus últims predecessors, tant ara Carles Armengol com abans Enric Vendrell, Marcel·lí Joan i altres, i Bon Grilley, és a dir, homes i dones que d'alguna manera han vetllat per aquesta pluralitat en presència de les relacions amb el govern.
Efectivament, i tots ells, crec que els he d'estar agraït, han portat molta dignitat i amb molta professionalitat la tasca que se'ls ha portat a terme. Penso parlar amb tots ells, he fet amb el director sortint, ja n'acabo de parlar fa una estona, i penso parlar amb tots ells per perquè hi ha una part important que serà continuïtat. Jo no vinc aquí a trencar res, ni a dir que maco que sóc jo, ni coses d'aquestes, sinó a intentar portar amb la màxima dignitat possible el que és la relació del govern amb les confessions religioses, a millorar, si s'escau, tot el que convingui. Jo prendré un període d'estudiar a fons els diferents programes del servei, miraré de dotar, de donar-hi l'impuls i l'organització que vagi en funció d'aquests objectius que li he dit, que hi hagi un país en el qual la part religiosa, la part de les confessions, la part del que la gent de forma personal i col·lectiva fa servir per parlar amb el seu jo més profund, diguem-ho així, estigui representada també en aquesta Catalunya que volem fer.
Doncs molt bé. Moltes gràcies, Ramon Bassas, per aquestes primeres impressions. Novament reiterem la nostra enhorabona en nom de Ràdio Estel. Vostè es declara catòlic, però evidentment estarà al servei de totes les religions, lògicament. Deixi'm dir que vostè és un gran home de cultura, de difusió de la cultura cristiana, per exemple, amb els goigs. Li agraden molt els goigs dels sants i les Mare de Déus.
Sí. A mi em fascina tot el que és el món religiós en general, sigui el comparteixi o no, diguéssim que això tant és, em fascina el món, fins i tot em fascina el que no conec, no? El que no comparteixo, però m'interessa molt saber per què la dimensió religiosa dels éssers humans és una cosa que continua al llarg dels segles, des de que l'home és home, i que és present a tot el món. Per tant, això m'interessa des de sempre. I per tant, estic ficat. És com si algú molt del Barça, el fessin director d'esports, no?
Clar.
És una mica això.
Clar. Pot tenir una preferència, però després està al servei de tota la societat, efectivament.
Òbviament.
Sí. Moltes gràcies, senyor Ramon Bassas, des d'aquest dimarts nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, que depèn del Departament de Justícia. Suposo que ja formalment ho és des d'ara. No sé si prendrà possessió.
No, dijous, que és quan es publica el butlletí oficial de la Generalitat. Però, vaja, ja de facto ja ho som.
De facto ja ho és, i des de dijous ja formalment. Una abraçada, i aquí ens té també el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas i Segura. Una abraçada, fins aviat.
Fins aviat.
Seguim amb el nostre resum de l'actualitat. Avui, com podeu notar, molt farcit. Josep Maria Martí Bonet, delegat emèrit de Patrimoni de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha subratllat en una entrevista a Ràdio Estel aquest dilluns la importància de les Mare de Déus trobades i de la festa del naixement de Maria, que se celebrava aquest diumenge com cada 8 de setembre, per la importància de la persona d'aquesta dona. Així ho ha expressat en aquesta entrevista Martí Bonet.
El dia de la Nativitat de Nostra Senyora és molt important, perquè és el dia del seu naixement. Fixeu-vos, els sants celebren la seva festa, per exemple, Santa Rosa celebra la festa el dia 23 d'agost.
Sí.
Celebra la seva festa no pel dia del naixement, sinó pel dia de l'autèntic naixement, que és després de la mort, el naixement pel cel. Exceptuant la Mare de Déu, Sant Joan i Jesús, que celebren el dia de la Nativitat, del naixement carnal, podríem dir.
Josep Maria Martí Bonet també ha recordat que la història mostra una devoció plena de contingut entre el poble i també de significat de fons.
Aquestes madres trobades tenen la mateixa tradició, que és aquesta, la llegenda que tenen moltes mares de déus, que no vol dir que sigui veritat, però sinó que la gent s'ho pensa així, i les tradicions és com la poesia de la història. Creus això, no pròpiament creus, però ho trobes bonic, igual com una mare doncs troba bonic el seu fill i diu que és el reietó, i potser ella és republicana.
Recordem que l'Església celebra cada 8 de setembre, com dèiem, la Nativitat de la Mare de Déu, curiosament, tot just 9 mesos després de la Immaculada Concepció. Recordem, d'altra banda, que el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, va visitar aquest dilluns els estudis de Ràdio Estel per dir que desitja tots els encerts al nou govern de Catalunya presidit per Salvador Illa. S'expressava així Javier Vilanova en la primera edició de la temporada de la secció La Veu de Càritas.
Li desitgem el millor, com sempre hem desitjat, no? En el seu treball, en l'entusiasme, també per a crear pues, una societat, no? Compacta, que tots intentem sumar per intentar ajudar-nos mútuament. I crec que dins de Catalunya pues, és molt important el posar totes les necessitats socials que són moltes, que necessiten, no? Pues, el que estan vivint en el món de la pobresa, en el món de l'habitatge. Hi ha tants reptes que socialment es preocupen. Crec que pues, bueno, el govern pues, això ho té com a prioritat o vol tirar endavant i nosaltres volem sumar-nos. Desitjo el millor per al president Illa.
Javier Vilanova, també delegat pel cardenal Joan Josep Omella per a l'acompanyament de Càritas Catalunya, ha assegurat en aquesta entrevista que l'Església ha de treballar en l'acció social sempre al costat d'altres entitats integrada en la diversitat de la societat mateixa. En aquesta línia ha fet una crida a les administracions, als partits polítics, a les entitats, a la mateixa Església i a la societat en general perquè busquin els grans consensos.
Que dialoguin i, sobretot, que ens escoltem. Càritas està, com tots, no? Intentem estar al peu del carrer i és bo que s'escolti, no? Este missatge i intentem, entre totes les necessitats que hi haguin, intentem posar efectius i recursos per a poder-ho tirar endavant. Crec que escoltar-nos és el favor més gran que podríem fer a les diferents necessitats. Realment està creixent tantíssim, no? Tot el tema de gent que viu sense llar o el tema de l'habitatge és realment un problema molt greu. Demanem que s'escolti per a fer un bé a la persona.
Javier Vilanova, a més, ha anunciat que la propera Assemblea General de Càritas Catalunya s'afrontaran les candidatures a nou president de l'entitat en substitució de Francesc Roig, que ara acabarà els dos mandats, i que els bisbes de Catalunya ratificaran aquestes candidatures amb un nomenament. El bisbe Javier Vilanova ha comentat, a més, que Càritas intenta ser a peu de carrer i posar efectius i recursos per satisfer les necessitats que hi ha per fer un bé a la persona a través dels seus més de 2.000 projectes i 12.000 voluntaris que té a Catalunya.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Resumim altres notícies per completar l'informatiu. El Jesuset de la Basílica del Pi, una petita imatge del nen Jesús que va ser agafada el 1936 per un jove esportista britànic, de Gales concretament, i de la qual no se n'havia tornat a saber res des d'aleshores, 88 anys després, ha tornat aquest dilluns a la tarda a la mateixa església barcelonina. Ha estat una filla del rescatador de la imatge, ja difunt, la que ha lliurat la petita figura a la parròquia. El prevere Gabriel Carrió, prior de la confraria de la Sang del Pi, rector de la parròquia de Santa Cecília, és qui ha rebut el Jesuset en una de les capelles laterals de la Basílica del Pi. Així ha expressat el seu agraïment.
Per nosaltres aquesta imatge és la imatge de la reconciliació. És la imatge que ens demostra que sempre hi haurà persones bones, doncs, que faran el bé a les persones necessitades. En aquest cas, en aquest nen Jesús, doncs, hi posem a tots els perseguits, totes les injustícies del món. Donem gràcies perquè també hi ha altres persones que fan el bé i que gràcies a aquesta contribució, doncs, tot pot anar millor. I agraïm, com no, aquest bonic gest de portar-nos el...
Va ser a finals de maig d'aquest 2024 quan la Basílica del Pi va rebre un correu de Marilyn Westbury des de Gales en què explicava la història extraordinària que havia protagonitzat el seu pare, Philip Arthur Dee. El prior de Montserrat, Bernat Juliol, ha reivindicat aquest dimarts en el programa El Matí a Ràdio Estel amb Pau Massip el lligam entre la història de Catalunya i el monestir al llarg d'aquests 1.000 anys. Una commemoració que, com tots ja recordareu, va començar aquest cap de setmana passat. Escoltem el també comissari del mil·lenari, Bernat Juliol.
Montserrat neix quan neix Catalunya, no? Per tant, és un camí que s'ha fet... que s'ha fet simultàniament des del naixement fins ara. I en el Parlament que jo vaig fer, el petit Parlament que vaig fer el passat dissabte, ho deia, dic, no s'entendria la història de Montserrat sense la història del nostre país, i tampoc s'entendria la història del nostre país sense la història de Montserrat, no? Per tant, són dos realitats que han caminat conjuntament al llarg de mil anys.
El comissari del mil·lenari de Montserrat i prior, Bernat Juliol, també ha celebrat el lliurament aquesta tarda de la medalla d'honor del Parlament a l'abadia de Montserrat en la categoria d'or. Ha dit que és un privilegi i un honor que la casa hagi tingut aquesta deferència. El pare Bernat Juliol ha dit que li agradaria també que el papa Francesc participés en els actes del mil·lenari, tot i que ha reconegut que de moment això no està previst.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, desperta't amb la nova alternativa. Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica. De 7 a 2 quarts d'11 del matí, al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. I fins a la 1, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 7, al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Basílica de la Sagrada Família es prepara per celebrar les Jornades de Portes Obertes per la Mercè, una cita anual per donar a conèixer a la ciutadania l'estat de les obres d'aquest temple d'Antoni Gaudí i visitar-lo de manera, atenció, gratuïta. Aquest any, a més, s'ampliaran les jornades a 4 dies, concretament el 21, el 22, el 23 i el 24 de setembre, i fins a 20.000 persones podran gaudir de la Basílica de la Sagrada Família de forma completament gratuïta, com dèiem. Les persones interessades ja poden inscriure's en el sorteig d'entrades. Tenen temps fins dilluns vinent, dia 16, a les 10 del matí, i ho poden fer en el web sagradafamilia.org o a les seves xarxes socials.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Jóvenes y Ecología con Francisco Laudate Deum en Acción. Aquest és el títol d'un llibre que acaba de publicar l'editorial PPC en què Alicia Ruiz López de Soria ofereix diversos coneixements sobre la crisi climàtica i anima alhora a l'acció ecològica local, realitzada tant individualment com a nivell comunitari. L'autora, religiosa de la Companyia de Maria i educadora, planteja el tema des d'un enfocament ampli per a creients i no creients, sempre també des de la proposta del Papa Francesc per frenar la crisi climàtica mitjançant l'encíclica Laudato Si, l'exhortació apostòlica Laudate Deum. Aquest llibre inclou, a més, activitats elaborades per Herminio Otero per acostar la temàtica als joves a l'estil del que s'imparteix des dels llibres de text. Alicia Ruiz López de Soria, filla de Sevilla, és llicenciada en farmàcia i en teologia. El paper de la dona en l'Església, la relació de la fe amb la cultura i la ciència i la transmissió de la mateixa fe als joves són alguns dels grans temes als quals es dedica. Ens acompanya uns breus moments a l'entrevista d'avui. Alicia Ruiz López de Soria, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Ignasi.
Encantado de saludarla. ¿Cómo definiría usted este
Igualmente.
Trabajo? Este trabajo recogido en un libro muy pedagógico sobre jóvenes y ecología.
Pues, bueno, pues esta pregunta requiere un breve desarrollo, Ignasi. Una de las características fundamentales la acaba de nombrar usted. Se trata de un trabajo con un marcado acento pedagógico. Uh-huh. Soy educadora, como acaba de decir, y me mueve el humanismo cristiano y la tarea de educar. Pues tras 20 años de experiencias con adolescentes y jóvenes, las tareas que realizo tienen un fin siempre educativo, ¿no? De formación, en el sentido de dar forma al pensamiento y a las ideas para poder actuar a favor del bien común. Y si me pregunta por esta pedagogía, la pedagogía que subyace en el trabajo, le diría que en primer lugar es un trabajo de recopilación de datos reales, es decir, información. Formar a la persona desde la veracidad de los datos. La ecología no se libra de las falsas noticias.
Yeah.
Y he procurado ir a las mejores fuentes, ¿no? Pues, por ejemplo, el estudio de Transatlantic de 2023, que examina las opiniones y actitudes de los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Europa, pues a partir de ahí he sacado bastante de las afirmaciones que subyacen en el texto del libro. Estupendo. En segundo lugar, un trabajo de sensibilización. Creo tener claro que tanto la ecología como la fe no se juegan en el conocimiento de datos y la elaboración de ideas, sino que es necesario dar un salto a los sentidos. Que algo me guste o me desagrade, que me dé alegría o tristeza, que lo acoja o lo rechace, ¿no? Por ejemplo, si ayer lunes me entero que hay multitud de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, pues tengo que sentirme interpelada, dolida o preocupada. Uh-huh. Y en tercer lugar, un trabajo para la acción. El subtítulo del libro es Laudate Deum en acción.
Claro, no es solo leer el texto, sino aplicarlo a la vida, vamos.
Efectivamente. Esto quiere decir mucho, ¿verdad? La finalidad última es comprometerme con mejorar la crisis climática a partir de mi propia acción.
Uh-huh. Pues gracias por este esfuerzo de síntesis. Tenemos que ir brevemente a otras cuestiones preparadas. El libro combina explicaciones con actividades prácticas, ejercicios y al final una propuesta de taller. Es decir, como los libros de texto, decíamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lo que usted plantea en estos materiales?
Pues en síntesis, ayudar a tomar conciencia de nuestra implicación en la crisis climática. La editorial PPC, a través de Francisco Javier Navarro, tenía claro que quería un libro que presentase también actividades prácticas, que fomentase tanto la reflexión personal como el diálogo con otros. Y tuve la suerte de trabajar conjuntamente con Herminio Otero, quien tiene una amplísima experiencia en este campo y quien se ha ocupado prioritariamente de ese apartado práctico. Uh-huh. En la primera parte del libro, porque hay dos grandes partes, en la primera parte del libro, titulada Tres interlocutores, jóvenes, ecología y Francisco, ahí se ofrecen propuestas para el trabajo personal y el encuentro en grupo. Y en la segunda parte, titulada Cuantos de luz, de Laudato Si, presentes en Laudato Deum, se sigue ofreciendo estas propuestas, pero con un epígrafe concreto, que es para reconocer, interpretar, elegir y actuar. Como ya algunos oyentes pueden intuir, los tres primeros verbos lo que hacen es indicar los pasos correspondientes en una actividad de discernimiento. Y el último actuar muestra la finalidad que perseguimos.
Muy bien. Estem parlant amb Alicia Ruiz López de Soria, educadora i autora del llibre Jóvenes y Ecología con Francisco, Laudate Deum en Acción, editat per PPC. ¿De qué manera recomendaría usted brevemente seguir el itinerario que propone el libro, tanto si es de manera individual como si se hace en grupo? Es decir, ¿da para muchos días esto? ¿Cómo lo recomendaría?
Bueno, pues, Ignasi, depende fundamentalmente de los intereses del lector o lectora, ¿no? Si se quiere profundizar paso a paso el Laudate Deum, yo seguiría tal cual el índice del libro. Si lo que se quiere es centrarse en la continuidad entre la encíclica Laudato Si y la exhortación Laudato Deum, invertiría el orden y comenzaría por la segunda parte del libro. Uh-huh. En cualquier caso, como indicaba en la introducción, pues bueno, el libro incluye también un apéndice sobre mujeres y ecología y un taller sobre la luz en la casa común, que igual para algunos lectores pues sería también puntos a elegir, ¿no?
Sí, y para ir acabando, ¿qué es lo que más le preocupa a Alicia Ruiz sobre la sensibilidad de los jóvenes ante el problema del medio ambiente y la necesidad de proteger la tierra? Aquí hay mucho que contar y
pues
que despertar,
sí,
¿no?
Pues sí, la verdad es que es una pregunta que merece ser pensada porque, bueno, a mi modo de ver, desvela bastante el tipo de mirada que proyectamos hacia los jóvenes, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta un poquito lo que es joven, que es una categoría flexible, todo el conocimiento que hemos obtenido a partir del sínodo de los jóvenes de la realidad juvenil y todo, ¿no? Pues yo diría que las preocupaciones fundamentales, primero, es una valoración negativa que hacen de las empresas, ¿no? Los jóvenes consideran en España que solo el 25% de las empresas hacen mucho o bastante a la hora de frenar el cambio climático. Y eso tiende a desanimarles en su compromiso personal. Ellos piensan, ¿los que más causan la crisis climática son los menos comprometidos? Pues ¿qué va a suponer mi acción en comparación con la de una multinacional, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa fuente de desafección me preocupa.
Sí.
Y también me preocupa la necesaria valentía, diría yo, y coraje que hay que tener para salir de un mundo consumista. No que consume, sino que consume en exceso. El perfil del consumidor por excelencia son los jóvenes. y la presión que estos reciben, pues es muy fuerte, es brutal, ¿no? Yo me pregunto, ¿la motivación por el cuidado de la casa común, por el planeta, el deseo de frenar la crisis climática será más fuerte que el estilo de vida al que lleva un mundo consumista?
Aquí
pues no
está.
Lo sé, la verdad.
Bueno, pues dejamos abierto esto y también los jóvenes y la fe. Otro día hablaremos un poco más a fondo, que también es un tema importante para la Iglesia. Hemos hablado
muy bien
con Alicia Ruiz. Ella es licenciada en farmacia y teóloga también. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Encantada.
De seguida, l'economia en valors.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I els dissabtes i diumenges, com sempre, d'una a dues del migdia. Recorda, aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Sense distància. Un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca. Per fer una expedició a Mart. Per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Doncs bona tarda a la secció Economia en valors i bon inici de temporada. Si l'any passat, amb l'horari diferent, aquesta secció ja ens acompanyava els dimarts i els dijous, doncs seguirem amb aquesta tradició i, per tant, els dimarts i els dijous. Però ara, des d'una mica després, de 2:15 i fins a les 2, tindrem aquí el nostre col·laborador i el nostre convidat també amb les notícies. Salvador Aragonès és qui ens acompanyarà els dimarts. Benvingut, bona tarda, Salvador.
Bona tarda i salutacions a tothom, a tots vostès, a tots vosaltres, i que sigueu molt feliços.
Això és molt important, sí. Certament. Bé, anem a l'entrevista.
Bueno, això està produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Efectivament.
Amb l'aportació de la Fundació La Caixa.
Gràcies per aquest aclariment que jo ara havia deixat de banda sense voler, òbviament. Qui tenim, dèiem, avui amb nosaltres, Salvador?
Doncs mira, avui tenim el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, Eduard Tarruga i Valeri, economista, que ha estat president del Banc dels Aliments i de la Societat Catalana d'Economia, en qui parlarem de les perspectives econòmiques a casa nostra per als propers mesos.
Benvingut, senyor Eduard Tarruga, al nostre programa, i gràcies.
Moltes gràcies. És un plaer i un honor compartir una estona parlant d'economia amb valors.
Sí.
I aquest cop... per especular sobre l'evolució de l'economia catalana en els propers mesos.
Sí, que també hi ha aspectes positius, oi, això? Sí, sí.
Sí, és innegable que n'hi ha, sortosament, com deia abans en Salvador, que siguem feliços. Potser hi ha motius per intentar ser-ne, però l'economia catalana, en el fons, està... parlem d'aspectes positius, està funcionant bé, es creen llocs de treball, es fan inversions, i els operadors econòmics, cosa que també és molt important, és a dir, el sector públic i el sector privat, estan animats. I aquestes tendències de creació de treball, d'inversions i d'ànim dels operadors, és molt difícil que es trenquin en els propers mesos. Sí. Hi ha un factor, per exemple, que és esperançador. Si es produeix una baixada que sembla gairebé immediata en els tipus d'interès, tant en el tipus d'interès oficial del Banc Central Europeu com el de l'Euríbor, que segueix, diguem-ne, en el tipus oficial del Banc Central Europeu, el del Banc Central Europeu és entre bancs, i en canvi l'Euríbor és ja gairebé el que ens afecta més en els ciutadans i a les empreses, és evident que al baixar el cost del diner... doncs augmentaran les sol·licituds de crèdits i préstecs, per part de les empreses per finançar les inversions i els deutes i les sol·licituds de préstecs que demanem als particulars, per exemple, per comprar electrodomèstics, per comprar habitatges, si hi arribem. També és previsible, a més, un altre factor positiu que crec que es mantindrà és que la inflació, és a dir, el creixement dels preus pels consumidors, es mantindrà a nivells baixos i reduint-se, doncs, bona part de les incerteses que podem tenir en aquest sentit.
Sí, Salvador. Tant de bo que vostè tingui raó, senyor Ruga, però pel que fa als aspectes negatius, què et diu? Els problemes que estem patint des del punt de vista tan econòmic com social, què en pot dir vostè d'això?
Aquí la llista és molt més llarga que el que he dit d'aspectes positius. I distingim dos tipus. Els problemes estructurals, els de llarg termini, dels conjunturals, que són els immediats. Anem als estructurals. Per mi, com a problemes estructurals importants i, per tant, difícils de resoldre, n'hi ha tres. La taxa d'atur alta, la insuficiència d'oferta d'habitatges i la inacceptable taxa de desigualtat en la distribució de les rendes. Anem per parts. L'atur, sobretot el juvenil, té uns nivells que no es poden admetre. De fet, estem formant i emprant molts recursos econòmics i humans amb persones joves, amb talent i amb possibilitats, però després resulta que la situació econòmica no els permet trobar un lloc de feina que els asseguri un rendiment adequat, unes rendes regulars i fixes, etc. Segon tema, l'habitatge. Simplement és que no es construeixen prou. La demanda està creixent molt, culpa de que estem creixent també demogràficament, i no hi ha tampoc el tipus de vivendes que es necessiten per a les persones joves. Conseqüència, si hi ha l'oferta d'habitatges és limitada i la demanda puja, què passa? Que tant els preus dels habitatges com els lloguers pugen molt més que les disponibilitats honoràries. I en tercer lloc, respecte a la taxa de desigualtat, és immoral, totalment inacceptable, que hi hagi un 25%, bueno, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 24,4% sí, de població que està en situació de pobresa relativa o absoluta. Sí, sí, són tres problemes estructurals.
Un de cada quatre catalans està en aquesta situació de pobresa relativa o absoluta. O
sigui, sí, exacte. Són d'aquells que jo dic sovint que no arriben, no sols no arriben a final de mes, que molt sovint no hi arriben ni a meitat de mes.
Exacte. Llavors, ni als 10 primers dies, de vegades.
Exacte.
Senyor Eduard Arruga, aquests problemes certament són greus i a llarg termini. Però què podem tenir com a preocupació a curt termini?
Bé, hi ha preocupacions també a curt termini per aquests problemes estructurals. La primera d'elles, a l'acabar-se la temporada turística, molts llocs de treball que s'havien creat, evidentment per raons temporals en el sector turístic, desapareguin. I llavors es produeixi un gran desencís important pel que fa a l'evolució de l'ocupació. La segona temença és que es pot produir una parada o una desacceleració, almenys, en el comerç exterior, que fins ara havia estat un important increment en el creixement de l'activitat industrial. Per exemple, el fet de que Alemanya, que és un dels nostres principals mercats, estigui en una situació econòmica de pràctiques tancament, no direm recessió, però potser gairebé s'hi acosta, el fet aquest és un factor que no ajuda a l'optimisme. I en tercer lloc, les guerres. Les guerres a Ucraïna i a Gaza, a part la situació humana, moral, que és totalment inacceptable, produeix, evidentment, que estem dedicant recursos a produir armament i, en canvi, es produeixi també un gran increment en els preus de les matèries primeres agràries, com el blat, o energètiques, com el petroli, i, en conseqüència, que també tinguem que aquest nivell d'inflació, que jo deia que pot ser optimista, estigui en risc. No dic que vagi malament, però és una de les temences.
Pot tornar a haver-hi pujades. Senyor Ruga, no segueixi, perquè pot vostè conduir a un pessimisme, i aquí comencem el curs, i em fa molta il·lusió començar aquest curs. I què cal fer per resoldre aquests problemes, o almenys per reduir les seves conseqüències?
Bé, jo també vull ser optimista, sí. I en aquest sentit... Sóc optimista en el sentit de que, si bé en economia no tenim receptes màgiques, tant ni en el sistema d'economia de mercat ni en el sistema d'economia dirigida, hem de confiar en que, si hi ha autoritats, que són en el fons les úniques que tenen poder per actuar en aquest camp, si són conscients de la magnitud dels problemes, prenguin mesures adequades al respecte. Per exemple... I torno a dir, la previsible rebaixa en els tipus d'interès és una mesura estimulant, tant per l'oferta com per la demanda, i per tant és positiva per l'evolució de l'economia. D'altra banda, si es dediquen més recursos a inversions productives, especialment a infraestructures, vies ferroviàries com el corredor mediterrani, carreteres, i menys a la producció d'armament, disposarem de més diners per fer front als reptes del futur, a l'emergència climàtica, la reducció de la desigualtat. A Catalunya, per mi, el que ens cal és sobretot un incentiu important al creixement de la productivitat dels recursos, tant dels recursos de capital com de treball. Què hem de fer? Col·locar els recursos en els sectors pels quals els catalans, els operadors catalans i els ciutadans catalans, estem més ben preparats. Per exemple, indústries d'alt nivell tecnològic, empreses farmacèutiques, activitats logístiques. Tenim un port, tenim uns ports, tenim uns aeroports, tenim unes connexions viàries que, evidentment, cal millorar, però que poden ajudar-nos a millorar la productivitat. Jo desitjo ben sincerament que el nou govern de Catalunya, de la Generalitat, sigui conscient. Un altre tema. Cal construir molts més habitatges. Sobretot a preus assequibles, no a costos elevats. I aquests habitatges els ha de construir tant la iniciativa privada com la pública. Jo no estic d'acord amb que la construcció d'habitatges a preus assequibles l'hagi de fer només la iniciativa pública. No, la iniciativa pública hauria d'estimular que per part de constructores privades també es facin vivendes a nivell assequible. No vull dir de mala qualitat, no, perquè la conseqüència d'això és terrible, però sí que les facin a condicions adequades. No oblidem que el sector de la construcció és un sector bastant locomotora. És a dir, és un sector que facilita que molts altres sectors, el de materials de construcció, el de mobles, el d'electrodomèstics, que no depenen, a més, de la importació, que no són sectors de casa nostra, aquests puguin actuar. Clar. Per tant, i en aquest sentit, també crearíem llocs de treball estables, amb sous dignes, que és el que desitgem tots.
Clar. Avui amb Eduard Arruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, parlem de pros i contres o d'aspectes bons i preocupants de l'economia actual. Per acabar, què opina vostè de la pretesa compra del Banc Sabadell per part del BBVA?
Bé, comencem per un principi. Les dues entitats són fortes i estan ben gestionades. En aquest sentit no hi ha cap problema. És a dir, no és que hi hagi un que vulgui menjar amb un altre, absorbir, diguem, amb un altre que
malament,
està flux,
no?
Que va malament. Clar. No, les dues van bé. Ara bé, la discussió està més en l'àmbit polític que en l'àmbit econòmic. CAC es lamenta que una entitat financera amb seu a Catalunya passi a dependre d'una entitat de fora de Catalunya, i això augmenti el grau de concentració, i que els accionistes i els treballadors i els clients del Banc de Sabadell, en aquest cas, hi sortiran perdent. Personalment estic bastant en contra de la posició que representa posar obstacles en aquesta compra. Evidentment, personalment, lamento que es perdin llocs de treball i que es perdi un... deixar de tenir... que es deixi de tenir Catalunya una seu central d'un altre banc.
Clar, una marca ens... catalana com és Banc Sabadell, no?
Sí, exacte, exacte. Però la veritat, en primer lloc, l'argument de que augmenta la concentració. La concentració actual està del sector bancari a nivell d'Espanya entre els quatre, entre els tres grans bancs, Santander, CaixaBank i BBVA, arriba al 73% de les, de l'activitat.
De tota l'activitat.
Que passi del 73 al 80, no canvia massa. Per canviar el grau de concentració, el que s'ha de fer és alguna cosa que aquí no fem, que és acceptar que entrin bancs de fora d'Espanya per disminuir la concentració i augmentar la competència. Mirin, el Banc de Santander va entrar a Gran Bretanya comprant el Abbey i no es va posar cap d'altabaix, els britànics no es van posar en contra.
Amb Abbey Bank, sí.
CaixaBank ha entrat a Portugal i tampoc hi ha hagut cap gang d'altabaix. Sí, és a dir, aquesta concentració. Per altra banda, les conseqüències negatives, disculpin, no crec que tingui el banc, el BBVA, cap interès en perdre clients, en perdre activitat i altres qüestions, i diguem-hi, els accionistes de Catalunya. En aquest sentit, jo crec que, com ha assenyalat el Banc d'Espanya i també ha assenyalat el Banc Central Europeu, la fusió entre Banc de Sabadell i BBVA és positiva.
Doncs, què n'ha dit?
Per això dic, la qüestió és més...
política que
política
no pas econòmica. Doncs bé, Sí, digui, per acabar, si vol.
No, res més. Crec que, en definitiva, ens sortiríem tots
guanyant.
Positivament guanyats. Doncs... recordin, el BBVA va absorbir Banca Catalana.
Sí, Argentària, en el seu moment, no?
Sí, aquí a Catalunya va absorbir Banca Catalana, ha absorbit algunes caixes d'estalvis, i la veritat, no ens hem trobat malament. El BBVA ha sabut, en aquest sentit, actuar a Catalunya com si fos un banc català.
Ho deixem aquí. Eduard Arruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, gràcies per haver-nos acompanyat. Aquí té les portes obertes sempre en aquest espai, que recordem que és patrocinat per la Fundació La Caixa i produït pel CES, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Fins una altra, que vagi bé.
Moltes gràcies.
De seguida, les notícies.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Doncs anem a les notícies. Salvador, per on comencem?
Doncs Europa s'ha quedat enrere a la carrera de la productivitat i la innovació que respecte als Estats Units i la Xina. I per posar-se al dia necessita una inversió anual del 5% del seu PIB de la Unió Europea, és a dir, uns 800.000 milions d'euros que sortirien d'un endeutament comú. A més, Europa s'ha quedat vella. Vella d'edat. Avui hi ha 3 treballadors per cada jubilat, però el 2045 hi haurà 2 treballadors per cada jubilat.
Ho diu l'informe Mario Draghi, expresident del Banc Central Europeu i exprimer ministre italià, una de les ments més brillants de la Unió Europea. L'informe el va demanar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
Diu l'informe Draghi que els valors fonamentals d'Europa són la prosperitat, l'equitat, la llibertat, la pau i la democràcia en un entorn sostenible. La Unió Europea existeix per garantir que els europeus es puguin beneficiar sempre d'aquests drets fonamentals. Si Europa ja no pot proporcionar als ciutadans això, ha de comportar els uns als altres, vol dir que ha perdut la seva raó de ser. Ha arribat amb retard, però ha arribat al final.
Sí, l'informe Draghi diu que Europa s'ha d'enfrontar algunes decisions fonamentals sobre com seguir el camí de la descarbonització, preservant alhora la posició competitiva de la seva indústria. Les solucions en blanc i negre tenen poques probabilitats d'èxit en el context europeu, diu també el text. És a dir, Sí a la descarbonització, però de manera més pausada i equilibrada. La transició verda ja no pot ser una prioritat, també.
Aquest informe canvia fonamentalment, fortament, les polítiques de laboratori que es feien a Brussel·les i que han fet perdre competitivitat i han creat un descontentament entre la població. Si no, que ho diguin els agricultors de tota Europa que es van manifestar abastament l'any passat.
Sí.
No, aquest any, vaja.
Aquest any, sí, aquest mateix 2024. Bé, anem a un apunt de casa nostra i és que la Generalitat i APP Plus, l'empresa d'inspecció dels automòbils, han tancat la privatització més gran de la història de l'administració autonòmica catalana, segons el diari Expansión. El govern de Salvador Illa ha formalitzat aquest dilluns el nou contracte de gestió de l'empresa de serveis d'enginyeria per a la indústria automobilística i Diada, per part del grup de certificació, assaig i inspecció que abasta un període de 25 anys.
Sí, el contracte suposa que Plus adquireix el 80% del capital d'Idiada per 428 milions d'euros i assumeix la gestió del circuit de proves i centre tecnològic situats a Santa Oliva de Tarragona, i el govern conserva el 20% de la companyia.
Bé, haurem de simplificar altres notícies, però comencem aquest últim bloc dient que Alemanya està molt a prop de la recessió econòmica segons les diferents dades de les institucions estadístiques d'aquell país.
L'increment del cost de l'energia, en especial del gas natural, que comprava a bon preu a Rússia, com deia abans el president del CES, la gran caiguda de les vendes dels cotxes elèctrics, l'excés de plantilles, els horaris reduïts, juntament amb una deficient digitalització i l'entrada massiva de productes xinesos, com els automòbils, a un millor preu, són les principals causes de la crisi.
Uh-huh. De fet, el govern tripartit d'Alemanya, format per socialdemòcrates, liberals i verds, aquest dimarts ha dit que està pensant a incrementar les hores de treball i així també augmentar la productivitat.
Sí, la primera economia europea va tenir una caiguda del producte interior brut del 0,1% al segon trimestre, tot i que els indicadors preveuen una recuperació molt lenta durant l'any 2025 gràcies a l'augment de dies laborables i el creixement del consum privat.
D'altra banda, la planta de Volkswagen a Alemanya ha estat el testimoni d'un moment històric que reflecteix l'estat crític de l'economia alemanya. Per primera vegada, en els 87 anys d'història, la companyia es planteja tancar dues de les fàbriques que té el país davant la creixent pressió financera. Durant una vaga, els treballadors van escridassar la cúpula directiva, una cosa mai vista en la trajectòria del gegant automobilístic.
La causa principal és que els cotxes elèctrics no tenen sortida als mercats i Volkswagen ha d'assumir una caiguda d'automòbils elèctrics del 68,8%. Els industrials diuen que la causa és que el govern de Berlín ha eliminat les ajudes al cotxe elèctric des de fa mesos i per això el dèbil partit d'Alemanya ara ha posat una altra ajuda que durarà d'una manera decreixent fins al 2028.
No obstant això, molts diuen que el cotxe elèctric no pot viure de subvencions públiques d'una manera tan llarga.
Sí, però hem de dir que no falten signes positius, com les declaracions del ministre de Treball alemany, Hubertus Heil, que pensa que l'automòbil continuarà sent un sector molt fort d'Alemanya.
Mm-hmm. Anem acabant ja la secció. L'empresa de distribució de productes congelats Gibernau Group, amb seu al Vendrell, complirà 100 anys l'any 2025 i es manté com a empresa familiar gestionada per la mateixa família Gibernau.
L'empresa de congelats que treballa a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona va néixer l'any 2025 i té una facturació de 31,5 milions d'euros i un marge net d'entre 2% i 5%, segons l'anyada. Té una plantilla d'unes 100 persones i una flota de 50 camions que vol incrementar en els propers anys. Treballa principalment en establiments vinculats al turisme i la restauració i col·labora amb el gegant de congelats de bulleria congelada Europastri.
La família Gibernau assegura que vol continuar mantenint familiarment el negoci i no contempla pas l'entrada de grups financers. Josep Gibernau, que és ja la quarta generació de la família propietària, diu que estem còmodes així i que hi ha recursos per seguir creixent, com ara comprant fons de comerç d'empreses de repartiment de Catalunya. Un últim apunt molt breu, Salvador.
Sí, Iberdrola, mitjançant Avangrid, la seva filial als Estats Units d'Amèrica, s'ha adjudicat el contracte de quasi 800 megawatts per construir un parc eòlic marí a New England Wind 1 a Massachusetts.
Als Estats Units, evidentment. Quan entri en funcionament, la instal·lació permetrà subministrar energia neta i lliure d'emissions a 400.000 llars, fet que suposa una població superior, per exemple, a la suma dels habitants de Màlaga i Bilbao conjuntament.
Així mateix, el nou parc reduirà les emissions de gasos amb efecte hivernacle equivalents a que si es retiressin 300.000 cotxes de combustió de les carreteres anualment.
Ho hem de deixar ja aquí, Salvador. Moltes gràcies per la informació i per l'entrevista. Fins la propera, que vagi bé. Adéu-siau.
Bon dia i bona tarda.
Fins aquí l'Economia en Valors.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fins aquí al Sense Distància. Us deixem amb el Cocodril Club. Seguiu a Ràdio Estel informats a 6:45 al Sense Distància informatiu de la tarda. Seguiu a la nostra sintonia i aquest dimecres a les 7 del matí més actualitat al matí a Ràdio Estel. Adéu-siau.